Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El Suprem obre la porta a traslladar a la justícia europea la regularització extraordinària de migrants que finalitza avui. L'alt tribunal considera aquesta possibilitat per assegurar-se que no entra en conflicte amb el dret comunitari i ho fa arran de dos recursos autonòmics presentats contra el procediment al qual han acudit més d'un milió de persones en els dos mesos i mig que ha durat. La dada definitiva encara no s'ha concretat. A les Balears s'estima que hi podria haver prop de 20.000 en un procés que, a banda de les llargues coes inicials, s'ha produït amb manco incidències que altres ciutats com Barcelona i Madrid. En uns moments sentirem algunes de les persones que han fet el tràmit per resoldre la seva situació administrativa a Espanya, un dels assumptes de la carpeta migratòria que és notícia avui. L'altre afecta la tutela de menors migrants que assumeixen els consells insulars. El govern ha anunciat que de nou recorrerà als tribunals després que l'executiu estatal ha augmentat la capacitat ordinària d'acollida fins a les 434 places per a aquests joves. Assegura l'executiu que no respon a la realitat de l'arxipèlag. Avui és 30 de juny. Ivan López és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
En una jornada, de nou, pendents dels incendis.
Sí, a Campos avui mateix s'ha produït un incendi agrícola molt a prop d'un habitatge i han intervengut els parcs de bombers del Llucmajor i de Felanitx, així com l'Ibenat i els mitjans aeris. Mentrestant, ja està controlat el foc que crema des d'ahir Puigpunyent, on continuen fent feina una trentena d'efectius. En el darrer mes hi ha hagut 5 incendis de més d'una hectàrea a les Balears.
El GOP du als tribunals el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'entitat, en nom d'una dotzena d'associacions, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport dels residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i confien que la via judicial aturi un projecte que, asseguren, incrementaria els impactes ambientals i econòmics de la incineradora de Sonreus.
A Eivissa, els taxistes de fora del municipi de Sant Josep es queixen que l'Ajuntament els limita l'accés a l'aeroport. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Una situació que, segons els taxistes d'altres municipis, està suposant que s'incompleixi la normativa de càrrega i descàrrega de passatgers. El consistori de Sant Josep va instal·lar ahir un senyal que prohibeix als taxis d'altres municipis la circulació a la zona on han d'esperar torn per recollir els clients que fan cua.
A Menorca, indignació és migjorn per la reducció de maques i parasols que el govern imposa a la platja de Sant Tomàs. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Ha autoritzat manco de la meitat dels serveis sol·licitats, la qual cosa suposarà una reducció important dels ingressos municipals, denuncia l'Ajuntament. Tot això a les portes del mes de juliol. El consistori demana, de fet, als hotelers que traslladin les seves queixes a la Conselleria de la Mà i Cicle de l'Aigua.
Tot això quan Salut ha posat en marxa una iniciativa per ajudar malalts terminals a complir desitjos com veure la mà o visitar un lloc especial en aquesta etapa final de la seva vida. En els pròxims minuts vos explicam com funciona aquest projecte anomenat Ambulància al Somni. Pel que fa als esports, Adrián Fuentes està a punt de convertir-se en el primer fitxatge del Real Mallorca per la pròxima temporada. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El davanter madrileny firmaria per a 4 temporades i el Mallorca pagarà entre 2 i 3 milions d'euros al Córdoba. Adrián Fuentes ha jugat aquesta temporada amb el conjunt andalús, també de la segona divisió, on ha marcat 14 gols en 40 partits. A la primera federació, l'Atlètic Balear s'ha fitxat el migcampista Pablo Hernández, procedent de Lucca, Múrcia, i el Mundial Alemanya i els Països Baixos han caigut eliminades a la tanda de penals contra el Paraguai i el Marroc, respectivament, mentre que el Brasil ha avançat de ronda després de guanyar el Japó. En bàsquet, el Figuí Mallorca ha fitxat el base Adrià Montcanut i ha anunciat la sortida de Brian Vázquez. I en tennis, el mallorquí Jaume Munà debuta avui a Wimbledon contra l'argentí Francisco Cerúndolo.
Titulars del darrer dia de juny, quan s'ha publicat una nova onada de l'EGM, i IB3 Ràdio tanca la temporada amb 28.000 oients de mitjana i consolida la seva fortalesa a l'horari de màxima audiència. Vos ho explicarem amb més detall al tram final de l'informatiu. Abans coneguem la previsió del temps amb Xesca Cifra. Bon dia.
Bon dia. Torna a ser un dia de molt de calor a tot l'arxipèlag. De moment avui no canviaran gaire la temperatura respecte a la que varen tenir ahir. Per tant, una altra vegada, temperatura màxima a l'interior, sud de Mallorca, també el ponent de més de 34 graus i ja arribant també als 33-34 graus a punts d'Eivissa. A Formentera ara tenim una temperatura de 31 graus i a Menorca ens situam valors entre els 29 i 30. Esperam una hora baixa també de temperatures elevades, però amb un petit canvi. Creixeran alguns núvols, sobretot a punts de l'interior de Mallorca, i poden descarregar 4 gotes, però no ha d'anar més. De fet, gairebé en general tindrem el cel una altra vegada destapat. Avui el vent bufa fluix i és de component nord de Menorca i també al nord de Mallorca, però la resta de l'arxipèlag tenim vent molt variable i amb una situació a la mà dominada per redols de maror al nord de les illes. Per demà esperam un temps també dominat per la tranquil·litat a primera hora, temperatures molt semblants a les d'avui, per tant mínimes ben elevades, i demà sí que creixeran alguns núvols més que avui, podran descarregar qualque ruixat, sobretot a punts de Mallorca, un poc més general que el que tindrem avui. A Menorca, Eivissa i a Formentera el cel estarà clar, la temperatura no canviarà, a màximes una altra vegada entre els 30 i 35 graus.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
Avui finalitza la regularització extraordinària de persones estrangeres que varen arribar a l'estat espanyol abans d'aquest 2026, un procés al qual, segons les primeres estimacions, i a falta de tancar-se de manera definitiva, s'hi haurien acollit 1.200.000 persones a tot l'estat, d'aquestes entre 15.000 i 17.000 a les Balears. És un primer càlcul aproximat que es concretarà els propers dies i que aquí a les Balears s'ha duit a terme amb normalitat, segons el que l'han viscut, però sobretot amb la satisfacció d'aquells que n'han estat beneficiaris.
I és que són molts els que l'espera que es resolgui definitivament la sol·licitud ja han pogut inscriure's els darrers mesos a la Seguretat Social per optar a contractes laborals, ja que només en l'admissió a tràmit de la petició es podia reclamar aquesta alta. A falta de concretar-se els números, avui IBS Ràdio hem volgut donar veu a casos particulars, i un d'ells és el d'aquest ciutadà colombià, el qual assegura els papers li han canviat la vida.
100% m'ha canviat la vida a mi, a mi esposa, a mi suegra, a mi hijo, a todos. Llegué a este país a trabajar en negro, explotado, humillado. Todo eso son cosas que uno tiene que aguantar por el simple hecho que uno está irregular.
Va arribar a les illes fa més d'un any i mig i fins fa pocs dies s'ha encadenat feines en negre.
Trabajaba 6 días a la semana, trabajaba todo, no tenía nada. Y gracias a Dios, de ahí salí para un empleo digno, aportando a la seguridad social. Ahora sí puedo alzar la mano y decir que lo logré.
Des de fa un mes ja està donat d'alta, té contracte legal, amb tot el que per ell i per a la seva família li ha suposat.
Ya está uno trabajando legalmente, ya son más los ingresos, tengo a mi hijo escolarizado en un buen colegio, todos mis sacrificios los hago por él, porque quiero que él estudie, avance en este país tan maravilloso de oportunidades.
Ell és un dels milers de casos de testimonis que es poden recollir avui a les Balears i que ha estat assessorat per l'advocada Carolina Quintana, amb qui es mostra molt agraït per la seva banda. Aquesta missè, especialitzada en estrangeria, ha fet una valoració molt positiva de tot el procés.
Sí, en una entrevista al programa El Dia, assegura que tot i els nervis inicials, les cues registrades a les oficines municipals o l'enfrontament, fins i tot entre administracions, tothom al final ha respost i el procés ha culminat amb èxit. Calcula que d'haver 17.000 residents a les Balears s'han pogut acollir aquest procés. La majoria, assegura Quintana, persones llatinoamericanes que fa anys que viuen, que treballen en precari a l'arxipèlag. També, però, ha destacat un perfil que fins ara havia passat desapercebut, el dels infants.
Hemos incluido a muchos niños en las regularizaciones. Por lo tanto, poder regularizar a familias enteras, a mí me parece, pues,
molt positiu,
beneficios
clar.
Por todos lados. O sea, porque los niños tienen su número de NIE, tienen sus residencias, van al colegio tranquilamente, sus padres pueden trabajar. Evidentemente, las condiciones de vida y laborales de todas estas personas han mejorado muchísimo.
Mentrestant, la plataforma sociosanitària denuncia que l'emissió dels certificats de vulnerabilitat per regularitzar els migrants sense papers ha destapat nombrosos casos d'explotació laboral. Moltes d'elles són dones i amb algunes ha xerrat Elena Gregori.
Miriam és estrangera. Fa un any i mig va arribar del Paraguai a Espanya. La seva situació administrativa és irregular. Només arribar a Eivissa, ràpidament va trobar feina d'interna amb una família.
La cuido, es una persona que ya no camina, que yo tengo que movilizarla, bañarla, o hacer todo en lo que se hace en una casa. Y cuidar exclusivamente también de ella. No tengo días libres, trabajo días festivos, vivo en su casa.
Cobra 1.000 euros, denuncia que no l'han volguda empadronar. Un cas semblant l'explica aquesta altra treballadora que manté l'anonimat.
Le paguen lo que le da la gana. Cuando ellos han tratado de un sueldo, ahora le paguen lo que le da la gana. Entonces, que ella dice, ¿qué voy a hacer yo? ¿Dónde voy a ir? ¿Sabes? Porque ella se siente vulnerable ante esa situación. Está coja o con muleta y encima no tiene vivienda.
Les entitats que han tramitat els certificats de vulnerabilitat han escoltat nombrosos casos d'abusos laborals que sumen a la precarietat de l'habitatge. Vicent Benet és portaveu de la plataforma sociosanitària d'Eivissa.
Des de no pagar els salaris o salaris de sous que se'ls té que pagar, pagar-los unes quantitats mínimes, 7 euros hora. Gent que està treballant en les famoses vivendes de luxe, que són els cuidadors d'aquestes vivendes, és a dir, que fan de jardiners, fan de manteniment, fan de tot. Viuen en condicions precàries perquè són molts a compartir.
La plataforma sociosanitària d'Eivissa emès un milenar de certificats. En més del 50% dels casos s'han trobat amb abusos laborals.
I coincidint amb el final de la regularització extraordinària, el Suprem ha obert la porta a dur a la justícia europea tot aquest procés. La sala planteja elevar el cas al Tribunal de Justícia de Luxemburg davant els dubtes de si el procés xoca amb la normativa europea.
Idò, per això, ha donat un termini de 5 dies a les comunitats que varen presentar un recurs contra la regularització perquè es pronunciïn sobre si s'ha de presentar una qüestió prejudicial.
Des de l'oposició, Feijó i Vox, considerant que el Suprem llança un avís de Sánchez, a Sánchez, escoltam el líder del PP, després el portaveu de Vox al Congrés, José María Figueredo.
Lo que está haciendo en este momento es regularizando a 1.300.000 personas que han entrado de forma irregular en nuestro país en contra del derecho europeo, en contra del Pacto de Inmigración y Asilo y en contra del Reglamento de Retorno.
Todas las personas que accedan a la nacionalidad española y a la regularización en España tendrán libre acceso a través de toda la Unión Europea. Esto es un problema que concierne a toda Europa. Y por eso, como les digo, muchísimos organismos que no son precisamente simpatizantes de Vox están poniendo el grito en el cielo.
I més veus, la de Ione Belarra, que en canvi des de Podem defensa la sobirania d'Espanya per aplicar aquesta mesura.
En último término, cada país tiene soberanía para llevar adelante las medidas que considera más efectivas y que hay que defenderla ahora y siempre ante la Comisión Europea, ante las instituciones europeas y ante quien sea necesario, porque en este tiempo defender los derechos humanos creo que nos va a colocar en el lado correcto de la historia.
I des del govern espanyol, la vicepresidenta segona i ministra també de Treball, Yolanda Díaz, no es mostra preocupada per aquest moviment del Suprem.
No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país, que por favor, vuelvo a decirlo, dejemos que trabajen con serenidad y con un trabajo como hacen decente todos los días.
I just coincidint amb la data d'avui, Pedro Sánchez ha presentat el Pla d'Integració i Ciutadania, que destinarà més de 500 milions d'euros en un any perquè persones migrants s'incorporin a la societat espanyola.
És un pla que tindrà 4 eixos d'actuació i 16 mesures concretes. I la primera ha estat aquesta, el procés extraordinari de regularització que acaba avui i del que Sánchez ha tret pit.
Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades. Porque detrás de cada solicitud hay una persona que ya vive entre nosotros, que quiere formar parte de nuestra sociedad con todos sus derechos y, de nuevo, vuelvo a decirlo, con todos sus deberes.
Encara sobre migració, parlem ara dels menors que arriben sense acompanyants i queden sota la tutela de les administracions. El govern ha anunciat que presentarà un nou recurs contra l'ampliació de la capacitat ordinària del sistema de protecció d'infants estrangers, que, segons ha aprovat el darrer Consell de Ministres, aquí a les Balears passa de 406 a 434.
El govern manté que les Balears ja acullen gairebé 800 menors estrangers no acompanyats, que és una xifra que duplica aquesta capacitat ara ampliada que fixa l'Estat. El conseller insular d'Afers Socials de Mallorca i també president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha lamentat avui la decisió presa pel Consell de Ministres.
La situació no ha canviat. La situació en Mallorca és de sobresaturació de tots els uno de los servicios que tenemos en menores extranjeros no acompañados y que además eso implica una sobretensión en el sistema de protección de menores. Por tanto, volver a denunciar al Gobierno de España.
Sánchez assegura que no comprèn quina és la base d'aquesta decisió i més quan diu la ministra d'Infància, Sira Rego, va reconèixer aquí a les Illes que no tenia sentit enviar a Balears menors arribats a les Canàries perquè ja les Balears tenien el seu sistema saturat.
Són les 2:15, parlem ara d'un cop al narcotràfic a Eivissa. La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que importava drogues sintètiques des dels Països Baixos. A l'illa Pitiusa, en un escorcoll, els agents van descobrir 50 quilos de ketamina i 22 d'èxtasi. Ja hi ha dos detinguts en aquesta, que es troben a la presó. Enri Fernández.
L'escorcoll a Eivissa ha estat acompanyat d'un altre, un magatzem de la ciutat neerlandesa de Rotterdam, amb la confiscació de 100 kg d'MDMA i 1.100 kg de precursors químics, amb capacitat per elaborar 6 tones més d'aquesta substància. Els dos arrestats, presumptes responsables d'un delicte de tràfic de drogues, han ingressat a presó. Les sospites les va aixecar un home que es dedicava a la logística. Feia constants desplaçaments a l'illa des de diferents aeroports neerlandesos. Els investigadors vigilaren la seva casa a Eivissa i van comprovar com entraven i sortien diverses maletes. El dia que va ser interceptat, transportava 50 quilos de ketamina i en l'escorcoll, al domicili, van trobar 22 quilos de comprimits d'èxtasi i 1.500 euros en metàl·lic. El segon arrestat està a un centre penitenciari de Rotterdam on va ser detingut. La recerca continua oberta i no es descarten més detencions.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Una desena d'infants entre 5 i 12 anys han participat en el primer cicle de sessions amb l'exoesquelet pediàtric del Servei de Valoració i Atenció Primerenca. Durant els primers mesos de funcionament d'aquest robot, els petits pacients han pogut experimentar algunes millores en el seu moviment, però sobretot són emocionals. La presidenta del Govern ha visitat aquest servei a Palma per poder conèixer el balanç. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Sí, una visita que ha acabat fa mitja hora i on la presidenta Marga Proens ha pogut veure com funciona aquest exoesquelet pediàtric que està indicat per a infants d'entre 3 i 10 anys. Fa 5 mesos, a finals del mes de gener, que les va per fer una sèrie de sessions a infants amb problemes motors greus causats per paràlisi cerebral i atròfia muscular espinal. Són infants que necessiten un tractament per millorar la seva mobilitat. Escolta'm, la presidenta Marga Proens.
Poder tenir aquest exoesquelet aquí, poder veure com fan feina dues conselleries de sa mà, el que traspassa a les famílies és tranquil·litat. I la tranquil·litat i la salut, que jo crec que van de sa mà moltes vegades, això no té preu.
En aquest primer cicle de sessions han participat 9 infants d'entitats com Asnimo, Mater, Espace i Nemo d'entre 5 i 12 anys. Cada infant fa 24 sessions en dues setmanals. El proper cicle començarà al setembre amb 5 infants més. Han de dir que després per veure grans evolucions, com ha comentat, però sí, es pot veure aquesta evolució emocional que tenen els infants i l'ajuda que es dona a les famílies per estar més tranquil·les. Les Balears són la sisena primera que incorpora un projecte de sanitaris i socials.
Gràcies, Laura. Tenim certs problemes de connectivitat amb aquesta connexió a l'exterior. Mentrestant, us ho avançàvem als titulars. Ha nascut el nou projecte Ambulància al Somni. Es tracta d'una iniciativa que donarà la possibilitat d'acompanyar els pacients en les darreres etapes de la vida de complir un desig especial que requereixi recursos assistencials sanitaris per poder-se dur a terme, com ara anar a veure la mà o una posta de sol. És un projecte que ha impulsat la Conselleria de Salut juntament amb el servei del SAMU 061. Clàudia Maïlla.
Bon dia. Els pacients que així ho vulguin podran fer la seva petició a través del servei d'atenció a l'usuari de l'hospital on estiguin ingressats. Ho explica Eloi Villalba, director gerent del SAMU 061.
Y esto tiene un proceso donde su médico, su enfermera gestora de casos, lo solicita a 061 y a través de una comisión multidisciplinar de médico, enfermero y técnico y la dirección asistencial se valora si cumple los requisitos y una vez que se decide que sí, pues se va a visitar el paciente, se va a visitar el sitio donde tiene que ir y se hace todo un plan de cómo va a ser la actuación de ese servicio.
Per la seva banda, Manuela García, consellera de Salut, ha destacat que aquesta és una iniciativa per acompanyar el pacient i afegeix que s'ha pogut fer gràcies a la inversió del govern.
Habitualmente en salud se tiende a curar, pero hay muchas veces que no podemos curar, sino que tenemos que acompañar. En este caso, pues el SOMNI es un proyecto que se enmarca en el ámbito de humanización. Este servicio se pone en marcha, también lo hemos podido poner en marcha, que hay que ponerlo en valor porque la apuesta del govern por la renovación de la flota de ambulancias ha sido un factor muy importante. Son 56 millones de euros lo que hemos invertido en nuevas ambulancias. Hay más, tienen más prestaciones y eso nos permite aumentar la cartera de servicios.
Des d'avui ja es pot demanar aquest servei.
I un estudi sobre els xiulets que emeten els dofins determina que la navegació actual a Cabrera no causa interferències en la seva activitat. És una de les conclusions a les quals han arribat les associacions Turciops i Mallorca Preservation després d'analitzar-ne més de 213.000 arxius de so.
I ho han fet durant 2 anys, i és que la presència dels dofins disminueix notablement a l'estiu. La hipòtesi és que ho feia per mort del renou d'embarcacions i per la pesca, però ara s'ha descartat. Els científics atribueixen aquest comportament a una qüestió biològica. Ho explica Xema Brutons, que és director científic de Turciops.
Hi ha una manca, hi ha una minva de dofins a l'estiu. Hi ha un augment de renou cap als mesos centrals del dia. D'una forma inversa, la presència de dofins. En tots els anàlisis que hem fet, no hi ha una correlació estadísticament significativa entre renou i els dofins.
De fet, el paisatge sonor, podem dir, de Cabrera es manté relativament estable durant tot l'any i, tot i poder millorar-se, pot marcar el rumb de com regular les aigües de la Mediterrània.
Són les 2:22. En fem una petita pausa per la publicitat i, en tornar, parlarem de la selectivitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Radio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Gairebé 1.800 alumnes de les Balears acudeixen als exàmens de la nova convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat que s'allargaran fins dimecres. En aquesta hora ja s'han examinat de llengua catalana, castellana i literatura i també història d'Espanya.
Abans d'entrar a les aules, alguns aprofitaven per repassar punts, per aprofitar els darrers minuts d'estudi abans d'enfrontar-se a unes proves que determinaran el seu futur.
Venint d'ordinari, pues la verdad, vaig un poc menys de pressió. Però encara si dus un poc de nervis en el sentit de que no esperes que te vagi malament i que almenys ja tens un poc d'experiència i de l'ordinari i ja està. Però per la resta troc que pot anar bé, pot anar bé.
En 3 dies no pots decidir els teus 5 anys o tota la teva vida perquè no saps exactament el que vols a vegades.
Estic molt nerviós, sí, perquè no faré una carrera, no tenc pensat fer una carrera, però jo no estic gens nerviós.
La vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa, Cristina Moreno, ha explicat que han tornat a utilitzar detectors de radiofreqüència per comprovar si els estudiants fan servir aparells electrònics per copiar i, si els descobreixen, suspenen la convocatòria completa.
Pensant que és una prova molt important perquè treguin aquella nota els alumnes que s'ho mereixen en relació a l'estudi. Per tant, en aquesta convocatòria també se passaran els detectors de radiofreqüència per tots els punts, és a dir, per totes les illes, i nosaltres el que esperam és no trobar ningú.
A les 3:15 continuaran les proves, s'examinaran d'assignatures de fonaments artístics, història de la música i de la dansa i matemàtiques aplicades a les ciències socials.
I el sindicat STEI reclama un canvi profund del model educatiu, assenyala un malestar creixent entre els docents que es veuen desbordat, diuen, per una excessiva burocràcia, ràtios elevades i un clima de conflictivitat a les aules, unes reclamacions que recullen a la taula reivindicativa d'ensenyament públic que ha de servir com a primera passa per negociar millores amb la Conselleria. Clàudia.
entre d'altres demanen garantir la convivència a les aules, millorar el benestar docent i donar resposta a necessitats actuals com ara l'ensenyament inclusiu o la defensa del català a l'escola. Vicenç García és secretari d'Ensenyament Públic de l'Estell.
Les nostres aules cremen, i no cremen només per les elevades temperatures, sinó també pel creixent malestar que existeix entre el col·lectiu docent. Fer classe ja no és com abans. Falten mans, s'obren papers i els docents ens sentim autènticament desbordats. La professió docent ja no és tan atractiva.
També reclamen augmentar la despesa educativa fins al 6% del PIB, així com millorar les condicions laborals dels docents.
Més reclamacions. La UGT demana al govern que pagui la retallada salarial del 2% corresponent al 2020 a tot el personal públic. El sindicat denuncia que l'executiu només ha complit l'acord de manera parcial.
I és que assegura que n'han quedat fora el personal laboral, els treballadors del sector públic instrumental i també els docents de la concertada, en total 10.500 treballadors de les Illes. És Miguel Ángel Romero, secretari general d'UGT Serveis Públics.
Esta es la demanda que dijo el gobierno que iba a cumplir el objeto del litigio y que por eso nosotros retirábamos la demanda. Pues en la parte de la congelación no la está cumpliendo. Nosotros ahora mismo, ¿qué nos parece? Que todavía estamos a tiempo. El gobierno debería de corregir este error mayúsculo, porque discriminar a un tercio de su personal no me parece una buena idea política.
Més assumptes destacats del dia, el fiscal considera totalment acreditada la participació de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, en l'operatiu il·legal Kitchen. Segons César de Rivas, aquest dispositiu parapolicial no cercava doblers de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger, sinó robar-li documentació per boicotejar l'investigació del cas Gürtel.
Per tot plegat, el Ministeri Públic demana 15 anys de presó per a l'exministre del govern de Mariano Rajoy i per al seu exnúmero 2, Francisco Martínez. A més, la Fiscalia sol·licita penes d'entre 12 i 19 anys de presó per a la cúpula policial implicada, inclòs l'excomissari José Manuel Villarejo i el mateix exxofer de Bárcena, Sergio Ríos, que va ser captat com a confident.
Es que también se ha acreditado en el plenario la participación, ya desde el momento de, la captación de Sergio Ríos, la participación, digo, tanto de Francisco Martínez, secretario de Estado, como de Jorge Fernández Díaz en su condición de ministro del Interior. Y se acreditó en el acto del plenario a través de los mensajes precisamente incorporados a la causa enviados por Jorge Fernández Díaz a Francisco Martínez.
També en clau de tribunals, la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha confirmat avui davant la jutgessa que va ser ell qui va passar al cap de gabinet de la presidenta la foto dels dos periodistes del País. En una declaració de 20 minuts com a testimoni, González Amador ha ratificat la versió de Miguel Ángel Rodríguez.
Ha explicat que un veí indignat va enviar la imatge al xat de la comunitat amb vora els informadors a prop de l'edifici i que ell es va limitar a reenviar-la després a Rodríguez. També ha identificat aquest veí i ha portat més fotos d'aquella jornada a la magistrada. La defensa de Rodríguez assegura que això demostra la seva innocència en la causa que se l'investiga per presumpta revelació de secrets després d'haver difós les dades personals dels redactors en un xat, acusant-los d'assetjament.
I un any més continuen en el punt de mira d'Hisenda, cares molt conegudes de la televisió i la música. L'agència tributària ha publicat avui la nova llista de morosos. Entre els noms que es mantenen en el llistat destaca la cantant Isabel Pantoja, que ha augmentat el seu deute i ja deu 1,3 milions d'euros.
També repeteixen el cantant Bertín Osborne i l'actriu Paz Vega, que en el seu cas ha reduït el deute a Hisenda. La gran novetat d'enguany són els retorns. La presentadora Patricia Conde torna a aparèixer a la llista després de 2 anys fora amb un deute de 714.000 euros. També reapareix el col·laborador de televisió Kiko Matamoros després de 3 anys amb un deute de 600.000 euros.
El balanç de víctimes espanyoles a causa del doble sisme a Veneçuela continua augmentant. Segons la darrera actualització d'Exteriors, la xifra de ciutadans espanyols morts ja puja a 19. A hores d'ara, els desapareguts s'han rebaixat a 131, mentre que es mantenen en 12 les persones localitzades sota els enderrocs.
El ministre Álvarez ha anunciat que demà dimecres sortirà cap a Veneçuela l'Hospital de Campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació, juntament amb equip mèdic d'emergència, per unir-se a les tasques de salvament. El ministre traslladat el seu condol a les famílies i ha garantit el suport total d'Espanya durant el temps que sigui necessari davant una catàstrofe que ja deixa de manera global més de 1.700 morts i 5.000 ferits.
I amb l'actualització de les víctimes a Veneçuela arribarem a les 2:30. És moment, ja ho sabeu, a l'informatiu migdia de fer un cop d'ull a l'actualitat més propera, a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia, nova jornada marcada de nou per independents pels incendis. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia, Campos. Avui matí s'ha produït un incendi agrícola molt a prop d'un habitatge. Mentrestant, ja està controlat el foc que crema des d'ahir a Puigpunyent, on continuen fent feina una trentena d'efectius.
El GOP, dues tribunals al pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca.
L'entitat, en nom d'una dotzena d'associacions, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport de residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i confien que la via judicial aturi el projecte.
I un major ha reforçat el servei de neteja viària amb un contracte nou que ha costat 30 milions d'euros.
L'objectiu és eliminar la brutícia dels carrers, sobretot els nuclis turístics, una queixa constant dels veïnats, a la qual s'ha sumat també l'Associació Hotelera de Platja de Palma.
Amb Ivan López del Control Tècnic fem una aturada per la publicitat i continuem.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, incendi agrícola a Campos, molt a prop d'un habitatge, s'ha declarat al voltant de les 11 del matí i ha generat una gran columna de fum. En les tasques d'extinció hi han intervingut els parcs de bombers de Llucmajor i Felanitx, així com Libanat i mitjans aeris. En aquests moments ja està controlat.
També està controlat l'incendi que ha cremat 2,5 hectàrees de pinar a la zona de Puigpunyent. Dues autobombes i una desena de bombers forestals hi han actuat avui matí. Escoltam alguns veïnats.
De repente he escuchado como ramas crujir y me ha asomado y en la parte de la arbolada de enfrente de mi casa estaba, había una llamarada de 1 metro, 1.5 metros y nada, pues poca cosa más. He entrado hacia adentro de la casa, he avisado a la mujer de mi abuelo, bueno, a mi abuela, la he levantado, ha llamado a los bomberos, yo he ido a la parte de abajo al pozo a ver si podía hacer algo con la manguera y nada, he echado 4 cubos de agua, pero es que eso ya no había que lo parara.
Me ha llamado mi mujer que había fuego aquí en Puñal, aquí en casa, y le he dicho, llama a los bomberos rápido, y llama a quien sea, pero que vengan rápido.
Amb aquests darrers focs a la zona de Campos i Puigpunyent són 40 els incendis forestals enguany a les illes. 28 han tingut lloc a Mallorca amb més de 23 hectàrees de superfície cremada. Es tracta d'incendis que no han afectat una àrea extensa. Tomeu Llebrés és el gerent de Libanat.
Aquests incendis, qualcun d'ells també han començat a dins agrícola. És a dir, a vegades la diferència del que és un incendi forestal o un incendi agrícola se mescla molt. I sí que hi ha hagut un inici de dins agrícola que corre l'incendi bastant més a dins el rostoll i que després s'ha agafat a dins massa forestal.
9 de cada 10 incendis són d'origen humà, és a dir, es produeixen per negligències o causes accidentals. Normalment es tracta d'espires de crema de restes agrícoles o forestals, també per llosques que deixen els fumadors.
Aquests incendis sí que solen ser de manera intencionada i, de fet, si no vaig malament, a dins de mes de febrer, pues sí que se va agafar un d'espiromenors pues, que estaven provocant aquests incendis.
Si analitzam el pla anual de prevenció i extinció d'incendis, els darrers 10 anys, 6 de cada 10 sinistres han estat per causes accidentals. Un de cada 4 han estat intencionats.
donen dades a la central per fer els despatxos oportuns de mitjans. Aquestes dades són de qualitat, és a dir, quan ja veu el fum, l'està donant amb un rumbo i distància, que se creua també amb un altre vigilant, i mos donen un esquadricut de despatx.
Els pics d'incendis es produeixen el juliol i l'agost. A les portes dels dos mesos més intensos de l'any, els experts demanen molta precaució i molt de seny.
D'altra banda, el GOP du als tribunals el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca. L'entitat, en nom d'una dotzena d'associacions, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport dels residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i confien que la via judicial aturi un projecte que, asseguren, incrementaria els impactes ambientals i econòmics de la incineradora de Sant Reus.
També reclamen que els 50 milions d'euros previstos pel govern per aquesta operació es destinin a implantar sistemes de recollida selectiva porta a porta a les pitiuses. Si no tenen resposta a les administracions, amenacen amb altres accions legals, a més del contenciós administratiu interposat a mitjan juny i que ha estat admès a tràmit. Consideren que s'ha emprat el procés d'urgència per amagar la participació ciutadana a Aina Lleuger del GOP.
Aquest procediment se va fer per negociar sense publicitat, el qual nosaltres trobem que és una irregularitat per la quantitat econòmica que suposa i perquè és una cosa que fa molta estona que se parla, no feia falta aquesta urgència. Fa estona que sabem que la vida útil de l'abocador d'Eivissa està arribant en el final.
L'Associació de Veïnats de Sant Sardina encapçala també el rebuig al trasllat. Les dues entitats exigeixen una avaluació d'impacte ambiental i l'obertura d'un procés de participació ciutadana amb els barris i municipis afectats. A més, demanen crear una comissió de seguiment integrada per entitats ecologistes, veïnals i representants del barri per supervisar-ne el projecte. La portaveu de l'Associació de Veïnats és Agustina Fernández.
I per aquesta carretera, igual que per la carretera veïna de Santa Maria, passen tots els camions de tota Mallorca amb els fens tractats, se suposa. Imagineu-vos que no sabem exactament quant de camions se posaran cada dia que passaran per aquí, no sabem a quin horari, no se m'ha de donar explicació de cap tipus. La molèstia principal és olors, col·lapse, la repercussió a nivell sanitari.
El GOP i els veïnats de Sant Sardina continuaran aquesta setmana en les reunions amb altres entitats per evitar el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca. Asseguren que ja compten amb el suport d'una dotzena d'entitats adherides.
2:37 més qüestions. L'Institut Mossèn Alcover de Manacor oferirà estudis integrats de música a partir del curs que ve. D'aquesta manera, els alumnes que ja hagin cursat a primària a la comarca del Llevant no s'hauran de desplaçar a Palma com havien de fer fins ara.
Des del curs 2016-2017, l'escola Simó Ballester ofereix formació musical integrada. Aquests estudis incorporen l'itinerari elemental de música dins del projecte educatiu del centre i a partir del curs vinent els alumnes podran continuar aquests estudis a l'IES Mossèn Alcover, que s'afegeix al programa d'estudis integrats de la conselleria. Antoni Vera és el conseller.
Els ensenyaments musicals de secundària ESPEI sí que els implantam ara a Manacor, també és una ampliació de tots aquests ensenyaments musicals, que el que ja tenim molt clar és que han de continuar sobretot fomentant les vocacions musicals des de ben petit.
Per fer possible el conveni, l'Ajuntament de Manacor ha posat a disposició del Centre el Conservatori de Música de Manacor, que és on els alumnes cursaran els estudis musicals combinats amb les matèries que els corresponen a secundària. Miquel Oliver és el batlle.
Significa, primer de tot, una molta coordinació entre dos centres educatius i també a la vegada evitar, com deia el conseller, desplaçaments. I també, jo crec que és molt important, és garantir que els alumnes puguin continuar els estudis de música. No?
Amb la incorporació de l'IES Mossèn Alcover seran dos els instituts de Mallorca que oferiran estudis integrats de música.
D'altra banda, Llucmajor ha reforçat el servei de neteja viària amb un contracte nou que ha costat 30 milions d'euros a invertir durant 8 anys. L'objectiu és eliminar la brutícia dels carrers, sobretot als nuclis turístics.
Més màquines com aquestes s'incorporen a partir d'ara al servei de neteja de carrers i places. L'empresa concessionària s'ha compromès a augmentar el nombre de personal, de màquines de granar i de màquines d'aigua a pressió per revertir la imatge del municipi, sobretot als nuclis turístics. Xisca les coles és la valor.
I, evidentment, durant els mesos d'estiu, quan s'incrementa més la neteja, allà el pla de xoc s'anirà estenguent a tots els nuclis urbans del nostre municipi, amb la nova maquinari, amb més càtxer, amb noves barradores, etc.
El consistori reconeix que els canvis no s'apreciaran de manera immediata, falta molt de material per arribar i tenen problemes per contractar personal. Això se li afegeix el funcionament deficient de la recollida ordinària pendent de noves contractacions.
Sí, en relació a la recollida de residus, s'ha pues, presentat més d'una empresa i en aquest moment estan fent la valoració tècnica i seguint el procediment per l'adjudicació, ojalà sigui abans de fires.
Mentrestant, els carrers dels nuclis turístics continuen generant queixes dels veïnats.
Mucha basura y mucha suciedad, no se limpia, no se pasan caches desde cuando la pandemia, que limpiaban, pero ahora tenemos semana sí, semana no, lo que veis en todas las calles.
Las aceras, mirad cómo están las aceras, el arenal está destruido, de verdad, ¿eh? Aparte del turismo que tenemos asqueroso, pues yo trabajo en un hotel y te puedo asegurar que cada año es peor.
Precisament sobre aquesta qüestió, l'Associació d'Hotelers de la Platja de Palma emet avui un comunicat molt crític contra l'Ajuntament de Llucmajor. Els hotelers asseguren que, malgrat aquest denunci del nou contracte serenal, continuen contenidors desbordats i acumulació de residus en plena temporada alta.
El president de l'entitat, Pedro Marín, acusa l'Ajuntament de mala gestió i assegura que la situació perjudica la imatge del destí.
No se puede normalizar que las calles estén en estas condiciones. Es un problema grave que afecta tanto a quienes nos visitan como, sobre todo, a quienes viven y trabajan aquí.
Afegeix també que aquesta situació genera problemes de salubritat. Per això, els hotelers reclamen actuacions urgents i responsabilitats polítiques.
A la plana política, precisament, Iago Negreruel ha fet oficial avui que es presenta a les primàries del Partit Socialista per ser el candidat a la batllia de Palma a les pròximes eleccions municipals.
En un vídeo publicat a les xarxes socials i amb el llonguet, el pa típic de ciutat, com a fil conductor, Negreruel ha explicat que fa la passa per transformar i millorar Palma. Són també protagonistes del vídeo diversos veïns de barriades de Palma que repassen el que consideren els problemes que ha acumulat la ciutat els darrers 3 anys.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Palma perd una altra de les seves festes d'estiu i enguany no se celebrarà Can Amunt i Can Avall. El col·lectiu organitzador Orgull Llonguet renuncia a organitzar-la, diu, per manca de relleu i per les traves que asseguren es posa l'administració.
Després de 10 anys de celebracions, aquest setembre els palmesans quedaran sense la multitudinària batalla d'aigua de Can Amunt i Can Avall. Els organitzadors hi renuncien per diversos motius. Mateu Fiol és el portaveu.
Nosaltres som una entitat autogestionada que en el cap i a la fi sobrevivim gràcies a la venda de camisetes. No venen camisetes, llavors no tenim un relleu tampoc en el col·lectiu i això en el cap i a la fi fem feina de franc i és difícil continuar. I llavors, sobretot, una mica les dificultats també a nivell burocràtic que ens trobam.
Amb aquesta neofesta, Orgull Llonguet ha reivindicat la cultura popular i la història de la ciutat. I malgrat les crítiques, l'Ajuntament de Palma lamenta la suspensió de la festa. Lourdes Roca és la regidora de participació.
Farem un contacte per veure què és el que ha passat. És veritat que també hem vist que hi havia raons de falta de teixit i de recursos econòmics, però ja t'he dit, per ser part de l'Ajuntament, totes les facilitats que volien estaven en el seu abast.
El fins ara col·lectiu organitzador de Can Amunt i Can Avall, però lamenta que per part de Cort no han rebut el mateix tracte que les empreses que fan possible les festes patronals de la Mare de Déu de la Salut.
Hi ha contraprogramacions i aquestes contraprogramacions a nosaltres l'únic que ens fa és dificultar. Vull dir, ells poden fer publicitat de begudes alcohòliques, a nosaltres se mos posen limitacions per posar una barra de franc que mos deixa l'empresa de tiradors.
Però des d'aquest Ajuntament, tal com se va fer l'any passat, se posava a disposició el bomber, la policia, EMAI, infraestructures, tot a disposició perquè se dugués a terme.
Orgull Llonguet també farà un procés de reflexió per decidir la continuïtat d'altres festes com és la Llonguetada de Sant Sebastià.
I també destacàvem avui que les localitats costaneres com el Port d'Alcúdia han celebrat un any més la processó marinera per honorar el seu patró, Sant Pere. A Llora Baixa, la imatge del sant va tornar a pujar una barca de bou per fer un recorregut per la badia, acompanyada d'altres embarcacions ben engalanades.
Carrers engalanats, llançament de flors i membres de la confraria amb estris de pesca. Així han acompanyat el Port d'Alcúdia la imatge de Sant Pere des de la parròquia fins a la mà. Una tradició imprescindible en aquest municipi que no vol abandonar les seves arrels.
El meu germà, mon pare, el meu predins, aquí tot, el meu home, tots som família pescadora.
El meu germà enguany inaugura una barca nova i venim a que Sant Pere venesqui la barca, que mos doni molta sort durant tot l'any.
Arribats al port, era el moment d'embarcar la imatge del patró dels pescadors dins una barca de bou. L'han acompanyat les autoritats, els veïnats i també la banda de música, que havia preparat un repertori especial.
Ja tocàvem sobretot Paquito Chocolatero i un pot de xaranga dins el vaixell.
Després han fet un petit recorregut per la badia, escortats per altres embarcacions també ben engalanades.
I hem vist tot l'ambientillo i això. I és una festa que se viu molt al Port d'Alcúdia, tots els anys.
Jo crec que és una processió molt única i molt guapa, és veritat.
I després de la volta, desembarcament i retorn de Sant Pere a la parròquia fins l'any que ve.
Amb aquest apunt sobre la celebració de Sant Pere al Port d'Alcúdia arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Ràdio Arriba en els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Cisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia.
En parlàvem a l'inici, Adrián Fuentes està a punt de convertir-se en el primer fitxatge del Real Mallorca per la propera temporada.
El davanter madrileny s'ha de cantar pel Club Vermell, tot i tenir una oferta d'un altre equip descendit com és el Girona. Adrián Fuentes, de 29 anys, ha jugat aquesta temporada al Córdoba, també de la segona divisió, on ha marcat 14 gols en 40 partits, en el que també era el seu debut a la categoria. El davanter firmaria per 4 temporades i el Mallorca pagarà aproximadament entre 2 i 3 milions d'euros al conjunt andalús. I pel que fa al capítol de sortides, avui és 30 de juny, i això significa fi de contractes i fi també de cessions. D'una banda, el Vini Salamé, Javi Llebrés i el porter Pichu Cuellar queden lliures, i d'altres cedits, Mateo Josef, Maras Kumbula i Zito Lubumbo, tornen als seus equips d'origen. I un jugador que acaba contracte, però ja en té un de nou, és Omar Mascaré, i això sí, fora de l'illa. Tot i que el club encara no ha comunicat la seva baixa, el migcampista canari va ser presentat ahir amb l'Al-Khalei de la Lliga de l'Aràbia Saudita, amb una oferta poc atractiva. Pablo Ortiz no va poder convèncer el ja jugador mallorquinista, que s'acomiada així després de 3 temporades i 100 partits oficials de vermell. De la situació actual de l'equip n'ha parlat el tècnic mallorquí Xisco Muñoz, actual entrenador del Johor de Malàisia. Xisco diu que el cop ha estat dur, però creu que el club ha encertat en la contractació de Luis García.
Poc a poc crec que s'ha anat perdent un poc aquest ordre, aquest sacrifici, aquesta voluntat de tenir clar els objectius de prioritat. Crec que s'ha de canviar totalment el xip damunt d'una situació i l'altra. Ha d'intentar ara mateix. Ja ho fan, crec que han firmat un molt bon entrenador, crec que les coses hi sortiran bé i bueno, esperen que l'any que ve, com a mallorquinistes i com a aficionats, ara estem serant com a aficionats, puguin disfrutar una altra vegada del Mallorca de primera divisió.
Però ara la realitat és la segona divisió i avui a les 8 del vespre el Mallorca coneixerà el seu full de ruta en el seu retorn a la categoria de plata. La Federació Espanyola de Futbol presentarà els calendaris oficials de les 9 principals competicions nacionals de futbol masculí, futbol femení i futbol sala per a la pròxima temporada. El Club Vermell coneixerà la configuració de la Lliga en totes les seves jornades, partits, rivals i ordre de joc per al curs 2026-2027.
Tot això, Xisco, quan l'afició mallorquinista continua descontenta amb els preus dels abonaments.
Tot i consumar el descens a la segona divisió, els preus dels abonaments del conjunt vermell semblen més d'un equip de primera. Aquesta és la sensació que tenen la majoria d'aficionats mallorquinistes després que el club anunciés ahir les noves tarifes, que només s'han rebaixat una mitjana del 17%. Pel que fa a les renovacions, el ventall va des dels 535 euros a la tribuna oest als 180 de la grada d'animació, i les noves altes van entre els 830 i els 280 euros. Escoltam Sebastià Oliver, president del moviment mallorquinista, en declaracions al programa El Dia d'Ivetres Ràdio.
Creus que és una vergonya que te vagin aquesta rebaixa? Haguem passat l'any que han passat amb mallorquinisme, que com aquell qui diu, n'han rebut de per tots els costats, i això ja ha estat, ja ha vessat el sessó. Coneguem-los, en marxa enrere crec que no ho faran, ni rectificar, ni donaran la cara.
I el president de l'Unió de Penyes Mallorquinistes, Toni Vallespí, ha dit que l'entitat partia des d'un inici d'una rebaixa encara més baixa.
Entenc que els mallorquins estem tots enfadats en els preus, però també hem d'entendre que avui en dia el futbol és com és, són societats anònimes esportives, i jo vull partir d'una premissa, és a dir, quan nosaltres ens vam reunir per primera vegada en el club, el descompte era d'un 5%. Hem arribat a un 20 i a casos fins a un 27% de descompte en aquesta propera campanya de abonat.
Els aficionats ja poden renovar el seu abonament fins dia 17 de juliol. Després, del 21 al 24 del mateix mes, es podran sol·licitar canvis o millores de seient i a partir del 28 de juliol s'obrirà la venda lliure d'abonaments.
I qui també té en marxa la seva campanya d'abonats per al pròxim curs és l'Atlètic Balears.
El conjunt blanc i blau, amb el lema Sempre Fidels, iniciarà demà el període d'abonaments per al pròxim curs a la segona federació. El procés de renovacions començarà demà dimecres, mentre que les noves altes es podran fer a partir de dia 20 de juliol. Els preus van dels 155 als 80 euros. Escoltam el director general de l'Atleti Balears, Patrick Messou.
Bueno, hay una muy pequeña subida de 10 euros en cada categoría. Si somos muchos, pues poco también es mucho y todo ayuda, todo suma y la verdad que comparado también con otro equipo de la categoría, pues tenemos los precios muy bien y no somos nada cabo o nada de otro mundo en ese sentido, entonces lo hemos adaptado un poquito, pero siguen siendo muy, muy buenos precios.
L'Atleti Balears ha anunciat també el fitxatge del migcampista Pablo Hernández, procedent de Luca Murcia, i pel que fa a l'equip femení, la migcampista de 20 anys, Marta Muñoz, és nova jugadora del Balears.
Al Mundial ha arribat la primera gran sorpresa. Alemanya eliminada als setzens de final.
La selecció alemanya ha caigut a la tanda de penals contra el Paraguai. L'equip dirigit per Gustavo Alfaro es va avançar al marcador al minut 42 gràcies al gol d'Enciso i al 54 Havertz empatava el partit. Tot i així, a la pròrroga no hi va haver gols i a la tanda de penals el porter del Paraguai, Orlando Gil, va ser decisiu aturant dos penals. I l'altra sorpresa en aquests setzens de final l'ha protagonitzada el Marroc del mallorquí Xavi Riad, que ha eliminat els Països Baixos també a la tanda de penals. Els vuitens de final s'enfrontarà, per cert, al Canadà de Kyle Larin. D'altra banda, i també en patiment, el Brasil s'ha classificat després de guanyar per 2-1 el Japó. Els d'Ancelotti van aconseguir capgirar l'1-0 inicial gràcies als gols de Casemiro i Martinelli. Per avui, a les 7 del capvespre, Costa d'Ivori s'enfrontarà a Noruega i a les 11 del vespre, França contra Suècia. I ja per la matinada, a les 3, la selecció mexicana de Javier Aguirre i Toni Amor s'enfrontarà a l'Equador. Pel que fa a Espanya, el combinat nacional jugarà la seva eliminatòria dijous a les 9 del vespre contra Àustria. En cas de passar de ronda, la selecció espanyola s'enfrontaria al guanyador del Portugal-Croàcia. Escoltam ara el jugador de la selecció espanyola, Marcos Llorente.
Hay que ir paso a paso, creo que sería un error y aparte estás imaginando cosas que no han pasado, entonces yo estoy centrado en Austria, que es el partido siguiente, que luego tienes que esperar al otro partido a ver qué pasa, entonces creo que sería un error estar pensando todo el rato, que es algo muy común, ¿no? Estar, cada uno hace su cuadro y va diciendo quién pasa de todos los partidos. Yo estoy centrado en Austria, que es lo importante, y cuando pase Austria, pues ya imaginaremos.
Marco Llorente també ha parlat dels seus companys Nico Williams i Jeremy Pino, que varen sortir lesionats el darrer partit.
Es verdad que es un momento muy difícil para él, como él dijo después de todo el año que ha pasado, pero es parte de nuestro trabajo, él ya lo está llevando muchísimo mejor. Obviamente por dentro tendrá pues ese dolor de no poder ayudar al equipo, pero bueno, entre todos estamos haciendo que lo lleve bien, igual que Jeremy. El grupo es muy importante, quizás si llegamos lejos puede ayudar en algún momento, entonces estamos todos muy, muy centrados en nosotros mismos y con mucha confianza.
Tot i les lesions de Nico i Jeremy, que fins i tot podrien arribar a uns hipotètics quarts de final, un altre extrem, Víctor Muñoz, ha tornat a exercitar-se amb el grup i podria estar disponible per al partit contra Àustria.
bàsquet, el projecte del Fibui Mallorca-Palma per al curs 2026-2027 continua prenent forma.
El conjunt mallorquí de la primera FEP ha anunciat el fitxatge d'Adrià Montcanut per a la pròxima temporada. Després de les incorporacions d'Hugo Ferreira, Sergi Huguet i Jaume Lobo, el club ha tancat l'arribada del base català de 23 anys. Montcanut arriba procedent de l'Euragi de la segona FEP, on ha disputat un total de 34 partits amb una mitjana de 10,5 punts per partit, capturant 3,6 rebots i repartint 3,7 assistències. I qui no continuarà el pròxim curs a l'equip dirigit per Àlex Formento és el porto-riqueny Brian Vázquez, que abandona el club després de dues temporades.
I acabam amb tennis i voleibol.
En tennis, el mallorquí Jaume Munà debuta avui a Wimbledon contra l'argentí Francisco Cerúndolo, cap de sèrie número 18. I en voleibol, el Connecte Balear Manacor ha anunciat 4 fitxatges pel seu nou projecte a la Superliga masculina. Són els col·locadors Stefan Kiel i Juan Manuel Giuletti, l'oposat Diego Kunda i el central Ruslanas Sustaukas.
Gràcies, Xisco. En 5 minuts seran les 3. Fem una pausa i tornem a Cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Dèiem al principi de l'informatiu, IB3 Ràdio obté 24.000 oients de mitjana a la segona onada de l'EGM de 2026 i és la cadena pública més escoltada a les Balears de dilluns a divendres. Es manté com la quarta emissora generalista, només per darrere de les tres grans cadenes nacionals. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. L'informatiu matí i el magazín El Dia continuen sent els programes més escoltats d'entre setmana, amb 10.000 i 12.000 oients respectivament. L'informatiu migdia dels dissabtes assoleix els 27.000 i Esports 3 en joc tanca la temporada esportiva en plena forma amb 23.000 oients els dissabtes i 15.000 els diumenges.
Mastegant les hores al museu de la ciutat va comptant persones dins la sala.
Durant anys i anys els museus han estat espais de silenci, de visió única, inqüestionables, catedrals de ciència i saviesa on creure i no plantejar-se res més. Però això està canviant. El darrer exemple el trobem en el llibre 12 más una herejías museológicas, que acaba de publicar a Ediciones Asimètriques i que ha escrit Aina Ferrero, directora del Museu del Calçat i de la Indústria d'Inca, professora de la UIB i doctora especialista en públics, participació i sociomuseologia.
Sí, i és amb tot aquest bagatge, Sara, que Ferrero ha plasmat en aquest treball les necessitats, els canvis que, a parer seu, han d'aplicar-se als museus que, com pràcticament totes les institucions, han d'adaptar-se, diu, als nous temps. Canvis impensables fins fa no gaires, amb els seus exemples, i n'hi ha uns quants.
Se suposa que el que s'està dient en un altre temps en aquest llibre hagués estat una heretgia museològica, no? Com has d'anar a un museu i xerrar? Això seria una heretgia. Com has d'anar a un museu i passar-t'ho bé? Això seria una heretgia. Com has de ser tu el que dicti o construeixi coneixement de manera compartida i no el gran comissari, el gran curador, el gran investigador que de la seva càtedra és el que diu el que ha d'aprendre a visitar, no? Això s'hagués considerat una heretgia. D'aquí ve el nom de les heretgies museològiques.
L'experiència al capdavant del Museu d'Inca amb exposicions, per exemple, amb el suport i el guiatge de la comunitat senegalesa, confirma a Ferrero que s'ha de fer feina de manera diferent, amb conceptes nous com la descolonització.
Decolonitzar vol dir revisar-se des de dins, fer autocrítica i intentar proposar altres mirades, intentar incloure altres col·lectius que tradicionalment no havien estat inclosos en els museus perquè també en formin part.
I és en aquesta línia que, apunta Ferrero, els museus passen a ser molt més que un seguit de sales d'exposicions.
A mi m'agrada molt anomenar-ho així, espais per la resistència cultural, on la gent és capaç de pensar, on la gent és capaç d'analitzar críticament allò que se'ls està dient, i justament els museus comunitaris, els museus d'arrelament més local, tenen una gran oportunitat.
L'autora proposa 12 heretgies i en deixa una per determinar a disposició del lector perquè diu i digui la seva. En un món d'heretges, apunta, tot s'ha de poder qüestionar.
Així sona un dels temes de referència dels Kraftwerk, els pioners alemanys de la música electrònica al plat fort de la quarta edició del Festival Es Jardí. El grup actuarà dia 5 d'agost al recinte del Mallorca Live, en el que serà el seu únic concert a l'estat espanyol aquest estiu.
La banda de Düsseldorf, considerada com un dels grups més influents de la història de la música popular, presentarà un espectacle audiovisual en format de 3D. S'uneix a la variada proposta d'aquest festival que entre el 3 de juliol i el 30 d'agost acollirà artistes tan diferents com De La Osa, The Corrs, Iván Ferreiro, Camela o Nil Moliner.